A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
En 15 minuts he coincidit que aquesta setmana parlem molt de llibres i de persones que escriuen. És el cas que els proposem ara mateix, ahir, coincidint també amb la inauguració dels cursos de català de la nova temporada del nou curs del Centre de Català del Servei de Català de Sitges, la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol, presentava el llibre El Penedès Llegendari, llibre que es va editar el maig del 2010, l'editat Cossetània, i que és obra d'un investigador de la comarca del Garraf que fa temps ja que es mou en l'àmbit, doncs això, dels arxius i precisament de temes que no han estat abordats moltes vegades. El Penedès Llegendari de Joan Carles Borrego és, entre altres coses, un llibre, segons la seva sinopsi, que recull les llegendes que d'alguna manera, amb un to literari, han format part de la nostra terra. Estan estructurades per temes: pirates berbers, la frontera del comtat sud de Barcelona, la imposició del feudalisme, la guerra del francès, les carlinades, les fades, les bruixes, les anècdotes, en fi, tot un devessall d'història més o menys anecdòtica, perquè no sabem si en el cas de les llegendes doncs n'hi ha algunes de més fonamentades a la documentació i n'hi ha altres que responen més a la tradició oral, si es vol d'alguna manera. Joan Carles Borrego, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com neix una llegenda?
Com neix una llegenda?
Si és que bueno, hi ha alguna forma fàcil de poder explicar per què ens referim a llegendes i en base a què?
Bé, una llegenda és una mena d'explicació d'un fet anecdòtic que tot d'una pot ser històric o no, i a partir d'aquí es fa una bola. Com que neixen en èpoques en la qual la tradició escrita era menor a la tradició, la transmissió escrita, perdó, és menor a la transmissió oral, sinó que sí, la que predomina és l'oral, doncs tot això es va explicant, i conforme van passant les generacions, doncs allò s'atrofia i es deforma, perquè cada orador hi posa la seva sal i el seu pebre.
Per tant, fins a quin punt podem creure amb la veritat d'un fet llegendari?
Ah, pràcticament hi ha llegendes que són totalment falses, com podria ser la llegenda de Sant Jordi, i és evident que no hi ha dracs, o com a mínim fa molt de temps que hi ha aquest tipus de rèptils, i hi ha d'altres que són força històriques.
O sigui que n'hi ha algunes que, tot i sent falses, ens les fem nostres.
Bueno, el que podria ser és que una llegenda, conforme és més propera al temps en el qual és el present, doncs té més possibilitats de ser certa o de tenir... vull dir, clar, pensa que el tema legendari no deixen de ser contalles, coses que es van explicant, i algunes doncs són certes, i a partir d'aquesta formen.
Hi ha territoris, com algunes vegades s'ha dit, més llegendaris que altres?
Home, aquí al Penedès tenim tota la Serra del Bolet, que conserva molta tradició oral. No sé, és un lloc, sí que és un lloc, un indret amb una cova, amb una sèrie d'elements que, amb boscos ben conservats, però aquests ingredients han aconseguit conservar llegendes. També pensa que és un lloc molt aïllat del Penedès i sempre passen aquestes coses així.
Ho dic per si moltes vegades recorrem, no sé si el tòpic d'una certa o de qualificada de mig màgic un territori pel fet que allà han succeït coses que s'expliquen o que tenen a vegades uns orígens no massa explicables des d'un punt de vista del raonament científic, i així ens referim a territoris més o menys que han estat escenari de llegendes diverses més que d'altres.
Tampoc no ho hem de plantejar així, eh?
D'acord, doncs
totes
com?
Les cultures han tingut moments en els quals, doncs, a la llar de foc o a l'estiu la fresca han d'explicar coses, no?
D'acord.
Llavors, a vegades et qüestiones, per què té aquella fesomia, aquella muntanya, o simplement, una llegenda no deixa de ser un divertimento, una manera de passar l'estona. En aquí jo també has parlat de qüestions màgiques, jo no hi entraria massa amb aquestes qüestions, i sí que les llegendes nostres parlen molt de princeses encantades i de bruixes, però
això em referia,
jo
d'alguna manera
d'anar llegint-les totes les que he anat trobant, jo el que he vist és que més que aquesta qüestió màgica, és una qüestió de conservació o no d'altres... És un escàner d'una època determinada. I aquella època s'estan produint una sèrie de coses que, com que no s'ha trobat res o que no es conserva gaire coses en documentació, diguem-ne, oficial, tot això s'ha anat transmetent. Per exemple, quan parlaves de qüestions màgiques, evidentment ens hem d'anar a l'edat mitjana, que és l'època en la qual passen aquestes coses més sovint. Curiosament, en l'època en la qual el Penedès entra a l'edat mitjana, quan els penedesencs entren a l'edat mitjana, estem en un procés de formació de l'època feudal. I allò és molt cru, és molt cruent, és una època molt dura. Llavors, totes les llendes que parlen dels senyors feudals seran de llendes que parlen de senyors molt, molt tirànics. També és una època en la qual s'està, diguem-ne, eliminant una religió, que és la religió pagana. La religió pagana, com tu ja deus saber, es va fusionar amb la catòlica, amb la cristiana primitiva, i va donar la catòlica, la que més o menys tenim, no? O és la que molta més gent té. O sigui, n'hi havia elements que a partir d'aquí uns són heretgies i d'altres es converteixen en simplement pagans. I tota la, diguem-ne, l'Església els considera bruixes i aquest tipus d'elements fora de la societat. I aquests normalment s'acostumen a amagar en coves i, bueno, perquè també en aquella època s'acostumava a viure amb aquests indrets que no són tampoc no cases, no?
Mm-hmm. Tot això barrejat.
És un entorn que sí, que sí, que potser algú sabia alguna pòssima i aquestes coses, bueno, jo no dic pas que no, però que era més apartar un sector d'una religió que s'ha apartat, valgui la redundància, i que s'ha hagut de foragitar fora. Mm. Llavors, aquí, la tradició popular, doncs, les esglésies s'han anat d'aquella època de córrer la veu de que eren bruixes i que eren persones que no eren bones i que estaven fent coses dolentes, i a partir d'aquí es fa una bola i es van creant, bueno, mites i històries que en funció del món màgic.
Mm-hmm. En qualsevol...
I llavors, clar, i això és com, ja es veu amb totes les qüestions que en el món pagà eren importants, com el dia de Sant Joan, doncs tot això va sortint amb les llegendes.
En qualsevol cas, les llegendes han estat sempre implicades en la nostra vida quotidiana i s'han passat de generació en generació?
Sí, fins al segle XIX totes les llegendes s'anaven passant. Si pensa que aquestes que hi han publicades deu ser la punta de l'iceberg de totes les que es contaven. I aquestes són les que es van anar publicant del segle XIX aquí.
Perquè aquest...
Diversos autors romàntics, fins a arribar als últims que hem anat recollint, com el Bienvé Molla o la Pilarín Vallès i companyia, des de l'època de Creus i Coromina i de Joan Amades fins a aquests que t'acabo d'anomenar, doncs hi ha una sèrie de gent que ha anat fent una banda de treball de camp i una altra banda de catalogació.
Perquè quan en Joan Carles Borrego aborda una publicació dedicada al Penedès llegendari, per on es comença?
Mira, doncs això té el punt de partida ve per una altra banda. Jo no havia tingut interès per les llegendes fins que m'he dedicat a fer un catàleg de castells del Penedès de la marca. Un dia vaig començar a apuntar tots els castells que hi havia al Penedès i vaig trobar un munt, i vaig decidir a fer un catàleg només centrat en l'edat mitjana, quan era la frontera. I van sortir 106. Entre castells, Torre de Guaites, Torre Alimares i torres de imatges fortificades amb torre de defensa. Llavors aquí em vaig adonar que moltes d'aquestes torres i castells tenien la seva llegenda, i a partir d'aquí va sortir uns textos i que van anar a parar amb aquest editor de Cossetània, ell s'hi va interessar amb el tema de la rondallística, i jo li vaig fer una narració. Ell em va demanar que fes una narració de cadascuna d'elles amb un to literari personal, que confiava que jo, a ell li agradava com ho faria jo, es pensava que l'agradaria, i a partir d'aquí va sortir aquest projecte.
Fins a quin punt, quan un parla de llegendes i tenint en compte que estem referint-nos a tradició oral, que és difícilment també constatable o que ha format part també d'això, d'un bagatge en el qual la documentació escrita és difícil que aparegui, on es pot permetre unes certes llicències a l'hora d'explicar-ho o no?
Mira, una llegenda, la diferència entre un conte i una llegenda és que el conte normalment s'escriu i és inamovible. Ningú canviarà que el personatge de la caputxeta vermella té una caputxeta vermella i el dolent és un llop. Això no es canviarà. En canvi, amb una llegenda, doncs sí. es pot anar canviant. Sobretot s'ha anat canviant molt fins que el 19 es van transcriure aquestes llegendes i es van quedar com fixades. Però tot i amb això, jo soc del parer de que la llegenda ha de ser explicada més que no escrita i que cadascú vagi fent la seva versió, no? Sempre i quan no es canviï els dos o tres elements, no? Sí, si, per exemple, el lloc de la llacuna és blanc, doncs ha de ser blanc, no el farem ara de color gris, eh? Per aquí on les coses. La llegenda, la seva gràcia, el seu magnetisme radica amb el fet oral.
Ens parlava en Joan Carles Borrego d'aquest punt de partida, que va ser, diguem-ne, aquest catàleg dels castells del Penedès i la història que hi havia al darrere, però a l'hora d'elaborar el Penedès llegendari, diguem-ne, el testimoni oral també ha valgut. Hi ha moltes persones que recorden allò que us havien comentat els seus pares i a la vegada els seus avis, etc.
Bueno, i jo no he fet un treball de camp, diguem-ne, oral. Jo n'he anat buscant les persones a veure aquí perquè tot això ja s'ha fet. Mm. Potser sempre queden algunes llendes al calaix. I jo l'únic que he fet és anar a fer un catàleg del que hi havia publicat i d'alguna que m'han arribat de transmissió oral, però que ja s'havien publicat. Vull dir, jo no l'havia llegit en un lloc o un altre, però que hi són. Vull dir, jo crec que difícilment hi ha alguna llegenda del Penedès que no estigui publicada en un lloc o altre, amb qualsevol d'aquests autors que s'estigui parlant des de l'època de la Renaixença fins a l'actualitat. Jo el que he fet és recuperar-les totes i fer una narració amb la meva ploma, vull dir, amb el meu autor literari. I el que sí que he fet és que al final de cada narració, el que jo m'he inventat, jo sí que ho poso.
D'acord.
Llavors, no, vull dir, jo no he anat a casa dels avis, dels casals, ni... A veure, explica'm aquestes històries, perquè moltes les que són tan repetitives i cadascú té una versió diferent, no? Llavors dic, bueno, agafaré les que estan publicades i faré una versió meva.
Entenem el Penedès com el Gran Penedès?
De Penedès només n'hi ha un. No sé si és gran o petit, però jo entenc com a Penedès una comarca que surt precisament de la frontera sud del comtat de Barcelona a l'edat mitjana, que després es converteix en una vegueria, més endavant en un corregiment, i actualment està trinxat en tres comarques, que és l'Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf, i amb algunes puntetes que també surten de a l'Anoia i al Tarragonès, i al Camp.
Ho preguntava bàsicament...
Hi ha algú que ha tret aquest topònim de Gran Penedès, que sembla molt redundant, com la Gran Sèrbia o la Gran Alemanya, o la Gran... que jo, a mi no sé, vull dir, el territori no és ni gran ni petit, és el que és.
Suposo que va sortir en el seu dia per definir un territori que formen tres comarques ara per ara, no?
Sí, actualment, a nivell administratiu, el Penedès són tres comarques, dues províncies, però que, a veure, el tema administratiu no té per què tenir, no té res a veure amb la qüestió cultural. El Penedès sempre, fins a la divisió provincial, 1830 i pico, formava part d'un conjunt administratiu que ara s'ha anat repartint per qüestions, bueno, administratives, no, tampoc no ens hi ficarem. Ara són tres, però en podien ser quatre com podia ser només una. De fet, ara amb la nova remodelació de les vegueries de la Generalitat, des del Penedès s'ha demanat que continuï fent, que tornar a ser junts, d'anar junts.
Pel que fa referència, i sobretot ho preguntàvem en aquest cas amb en Joan Carles Borrego, per aquells que ens escoltin, especialment de la banda del Garraf, algunes llegendes relacionades en el llibre d'en Joan Carles Borrego?
Doncs precisament la comarca del Garraf en té moltes, n'ha conservat un bon grapat. Potser més que... O sigui, potser el que més en té és l'Alt Penedès, la que menys en conserva seria el Baix Penedès, però el Garraf en té forces. A més, la banda de Sitges i Vilanova són riques amb llendes, en tenen força cada una.
D'acord, alguna que es pugui relacionar per... diguem-ne, acabar de motivar, incitar els possibles lectors del llibre a la seva compra?
Bueno, Sitges, en general, com que és un poble molt viu a nivell cultural, jo tinc constància de que la gent se les sap, aquestes, les de Sitges. Més que no passa en Vilanova, però no sé, jo crec que totes les de Sitges són molt conegudes, les campanes sota el mar, a mi, que mostra... Sí, a Sitges n'hi ha un parell que són de rivalitat entre pobles, no? Aquelles que sempre... Els pobles sempre han tingut rivalitats. Sí. O sigui, Sitges n'hi ha aquestes de la campana sota el mar, que és una mena de rivalitat amb els ribetans. Després hi ha aquesta de la lluna del cova, que té de Vilanova. Jo diria que va ser inventada per sitgetans, de la mateixa manera que la de l'orga de Sitges, doncs, segurament seria inventada per vilanovins, no? però bueno, també hi ha les de les coves.
Sí.
La flor aquella famosa de les coves, de la cova. No sé.
I ens ha cridat especialment l'atenció aquesta, perquè nosaltres...
I la de mirar el peix.
I la de mirar. Que és la més coneguda de totes, no?
És de les que més m'agraden a mi.
I una de les més conegudes i populars de totes. Aquesta de la campana sota el mar és el que ens ha cridat ara especialment l'atenció, que no recordàvem nosaltres a persones grans que l'haguessin dit. Una certa explicació sobre aquesta llegenda, la de la campana sota el mar?
Bueno, doncs les campanes sota el mar és un tipus de llegenda que no només es dona aquí al Garraf, sinó que també l'hi trobada a les Gunyoles, també l'hi trobada al Montmell.
Vaja.
Totes són similars però no tenen res a veure. O sigui, en totes hi ha unes campanes a les quals ens han de treure d'una manera o altra o si amaga alguna cosa. Jo diria que la campana, en general, era un element fins als mitjans de comunicació del segle XX aquí, doncs que era molt important pels pobles, perquè, clar, regia la vida, tant horària com religiosa. Llavors es fixava molt. I, clar, tenir una bona campana era important per a la població. Enteneu?
Sí.
Llavors aquestes campanes sota el mar, doncs un dia van aparèixer als colls, i els sitgetans la van trobar i, com que era el seu terme municipal, les van poder treure. Doncs no s'hi van poder fer i van arribar els ribetans i amb una carreta de bous les van aconseguir treure i són, diu a la tradició, que són les que són a l'Església Vella de Ribes. Bueno, a les Gunyoles també hi ha una altra dita similar. Aquesta potser és més nova, és de l'època de les Carlins. Els Carlins van agafar les campanes de l'ermita de Santa Magdalena i una d'elles la van enterrar en plena de monedes d'or. Fins fa poc hi ha gent que ha fet clots per trobar aquestes campanes, i això és cert, vull dir, fa qüestió de 25 anys una persona que va comprar la finca
sí. Doncs
va dir que fa forats, i els forats hi són, I la campana del Montmell també té aquesta relació. Diuen que el massís del Montmell té aquesta forma de campana perquè els sarraïns la van omplir d'or i la van fer a la muntanya.
En el cas de la de... Bé, en el cas de la que ens toca més de prop, en el cas de la de Sitges, està escrita aquesta llegenda, doncs.
Sí.
Sí. D'acord. No,
jo diria que és una recopilació...
Sí, 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 sí.
No sé si és de la Pilarín Vallès o de... Ara no recordo de qui va ser la font, de la Pilarín Vallès, o potser del Joan Amades directament,
D'acord. La història d'una campana que era mar i que els ribetans se la van endur un carro.
Sí, sí.
Vaja. D'acord,
sí, no, eren dues campanes que hi havia a la banda dels Colls. Ja saps que la zona dels Colls fins a l'any 36, tot i que després no sé si va haver-hi una nova reomplir, si es va reomplir un altre cop la platja, saps que on hi ha l'Atlàntida i l'aigua arribava a 200 metres al mar, mar endins, no? A la platja, o sigui, tot allò era, hi havia una masia, i això amb una tempesta, amb un temporal del 36, en l'any 36, em sembla que va ser a l'octubre, doncs em va dur tota la platja i va anar a parar fins aquí, segons havia entès jo, no? I hi havia una masia amb uns camps de conreu i tot això va desaparèixer. I doncs en aquella zona, doncs, sembla ser que van trobar unes campanes. És el que diu la
llegenda. El Penedès Llegendari, el llibre es va presentar ahir, el llibre però que és a la venda, es va editar al maig d'aquest 2010. En què està treballant ara en Joan Carles Borrego?
Bé, a nivell... Normalment jo em dedico a fer mapes cartogràfics. Estic acabant d'ultimar la coordinació d'un mapa de per aquí les zones. Jo vaig proposar a Piolet de fer una cartografia a l'escala 1.000 del Penedès, de tot el Penedès, i estem fent mica en mica. Ha sortit el Foix, un mapa del Foix, ha sortit un mapa del Montmell, un altre de l'Ordal, i Font-rubí, doncs està acabant de tancar la zona. I a banda d'això, doncs, a nivell literari, doncs, sempre hi ha alguna cosa al calaix.
D'acord. Estem fluixos de cartografia o no? O hi ha hores d'ara veritablement un bon...
No, jo crec que el Penedès ara, quan parlo del Penedès parlo de totes les comarques, ara jo crec que tenim molt, molt, molt bona cartografia entre el que tenim publicat per Piolet i el que hi ha publicat amb el Pina, que és un clar, el Pina té un mapa clàssic del massís del Garraf, doncs jo crec que tot això ja està, jo crec que tenim, a més tenim un territori força atractiu que va caminar a vora el mar, sobretot nosaltres, el que és la banda de Marina Bredesenca, el que és caminar a vora el mar, doncs sempre és interessant, és molt xul, és molt gratificant. Cosa que aquí hi ha poques comarques que ho poden fer.
Cert, amb tanta... en aquest sentit, amb tanta varietat. El Penedès llegendari, llibre de Joan Carles Borrego, que va ser presentat ahir a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, bé, motiu també de la inauguració del que és la temporada de cursos de català a Sitges. Joan Carles Borrego, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Fins la propera. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.